en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Us parla José Miguel Cruz, sempre amb molt de gust. Avui és el primer dia de vaga del sector de l'ensenyament. Ja sabeu, són 5 dies de vaga, dia 15, 16 i 17 per començar. Tant avui com demà també s'afegeix la concertada i tenen molts fronts oberts. Hi ha unes quantes coses que demanen l'educació d'entrada. Una de les qüestions, bàsicament, és els currículums. L'altra és la inversió. Recuperar les retallades que es van fer. Hi ha un agravi comparatiu entre unes coses i unes altres. Per exemple, altres comunitats autònomes ja han recuperat aquesta desinversió que es va fer, aquestes retallades que es va fer per la crisi. Aquí a Catalunya encara no. Seria una de les qüestions que es mirarien. Bé, de seguida també farem repàs a l'informatiu, aquest repàs informatiu que ens farà el Carlos Osada, i també parlarem amb la Yolanda Segura, que és portaveu del sindicat USTEC, d'aquest primer dia de vaga a l'ensenyament. Faríem temps i trànsit, però el Carlos Osada encara no ha arribat per aquí. Comencem pels esports en aquest cas.
Vaig a buscar-lo
comencem pels esports, que hi ha un què d'esports. José Luis Gil, com estàs? Bon dia.
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Com tenim l'esport local?
Doncs miri, l'esport local el tenim, doncs, com sempre, força actualitat a Camp Barça i a Camp Perico. El Barça se'n reuneix avui la junta directiva, una junta directiva que podria, doncs, fer passes endavant respecte a aquest tema de Spotify i aquest acord de patrocini amb aquesta plataforma. I el que passa també és que estem mirant cap a aquests dos partits que poden ser de passió o poden ser de glòria, ara que ens apropem de mica en mica a la Setmana Santa. Istanbul, Galatasaray i diumenge, Santiago Bernabéu, Real Madrid. El Galatasaray va guanyar ahir 2-1 al Besiktas, a la Lliga Turca, i el Madrid va guanyar 0-3 ahir al camp del Mallorca, però, ojo, lesió de Benzema, lesió de Mendy i lesió de Rodrigo. És a dir, va ser una victòria pírrica. Encara que el marcador fos de 0-3, vagin al diccionari i busquin. Victòria pírrica. Pendents de l'actualitat del Camp Barça, com diem, amb un altre nom propi, que sí, aquest migcampista del Milan, del qual es diu que, doncs, el Barça ja el tindria lligat per la propera temporada. I pel que fa a l'Espanyol, vaig al Twitter de Quique Iglesias, que ho ha explicat magníficament ara fa 10 minuts a les xarxes socials, i li explico. Chen se plantea comprar el Real Club Deportivo Español a título personal, sacarlo de la bolsa china y poder invertir el dinero que pretende. También se plantea encontrar un accionista minoritario que ayude, sin trabas, a un proyecto hoy inacabado. En los últimos 4 años, el Español ha tenido 25 intereses por el paquete de acciones de Chen. A día de hoy hay varias opciones abiertas, pero ninguna cerca de concretarse. Habría que cumplir unos plazos legales que ahora mismo ni se plantean. Como dice Quique Iglesias en sus redes sociales, més en Esports COPE. Vaig fent spoiler de les preguntes del dia.
D'acord.
Camp Barça, en el vostre 11 titular, qui entra? Dembélé o Adama? Pregunta en blanc i blau. Voleu que l'Espanyol continuï a les mans de Chen, sí o no? Twitter, @EsportsCope. Tot això, evidentment, des de les 3 i 5 de la tarda amb Joan Batllori al comandament. El deixo amb el senyor Losada.
Gràcies.
Ha vist vostè el jersei que porta el Losada?
Molt maco.
Ha quedat amb els companys de l'Insti per fer una trobada.
Sembla... És un jersei tipus de cantants de veneres. José Luis, gràcies. A la una més,
A la una més.
Ara sí, anem com estàs, Carlos?
És que he vingut del port.
No, és que avui...
He vingut del port.
Avui, informativament parlant, hi ha cacau important.
Hi ha cacau important. Per dues coses. Una, estem esperant que vingui aquest núvol de color marró que ha d'arribar des del nord d'Àfrica i que hauria que, barrejada amb la pluja, podria deixar caure aquesta pluja fang, no? Home, ara aquest núvol gros, important, el tenen situat a la zona d'Andalusia, de Múrcia, la Comunitat Valenciana, i sembla ser que va pujant a poc a poc. No podria arribar a Catalunya, al sud de Catalunya i també a la província de Girona, aproximadament el dijous, però les coses del temps sempre s'han de posar en quarantena, deixar-les allà aparcades, i ja veurem si al final arriba o no arriba aquest núvol que pot deixar-ho tot de color marró, de, en fi, un color molt lletjat. Però
no
bueno,
és un bon dia per rentar el cotxe. Deixem-ho clar els pròxims dies, eh?
No, avui encara, perquè plou, sí. No? I dic que venia del port perquè avui la notícia és l'embargament d'un superiot que hi ha al port de Barcelona amb una drassana on queden ancorats pràcticament tot l'hivern aquests megaiots de gent molt adinerada i que tenen aquests superiots i que els deixen tot l'hivern aquí perquè els hi vagin tasques de manteniment, no? Doncs allí tenim un iot que es diu Valerí, que és propietat d'un oligarca rus, d'aquests senyors de la Rússia, de sí, Putin, sí, que tenen tants i tants milions del que sigui, de rublos o de dòlars...
Milions, molts milions.
I el govern d'Espanya, doncs, en aplicació d'aquestes sancions que la Unió Europea ha posat a Rússia per invair Ucraïna, doncs ja ha començat a fer-les efectives amb les inversions moltes d'oligarques russos que hi ha a Espanya en diferents, en diferents activitats. No? En aquest cas és aquest lloc rus que han trobat al port de Barcelona, es diu Valerí, és propietat d'un oligarca rus que es diu Sergei Chemesov, és un empresari que està al capdavant d'un conglomerat públic que es diu Rostec i que és una de les peces claus en el complex militar que té industrial rus del senyor Putin. Doncs aquest megallot està ja allà incautat, i veurem què passa amb ell. És un megallot espectacular, molt gran, molt bonic. Hi ha fotografies que ja volten per les xarxes, els gustos de cadascú.
Això ja no entrarem als gustos.
Els iots perquè... i les cases és molt particular, ja cadascú amb el seu, però està valorat en 140 milions d'euros, vull dir que és una xifra d'aquestes espectaculars, i bé, aquest senyor doncs s'ha quedat sense iot, eh?
Home, això ja va passar directament parlant de iots, concretament de iots, perquè ja sabeu que els oligarques russos han rebut sancions com, per exemple, Anglaterra, Abramovich, però a Itàlia també van embargar un superiot d'aquests valorat en més de 500 milions d'euros, poca broma, eh?
Però Abramovich en tenia dos aquí a Barcelona de iots, també d'aquests superluxe, els ha agafat ja i els va treure fa un parell de setmanes fora del port de Barcelona.
Dinero por castigo.
També li arribava el càstig que li han fet al seu equip, el Chelsea.
El cas és que també avui tenim el primer dia de vaga d'ensenyament.
Sí, crec que ja hem tingut una intervenció. Encara no he fet connexió.
Encara no, estàs esperant
que
vinguessis.
És que ha arribat el port fins aquí. Doncs sí, avui és un dia també de protestes al carrer, no? La gent del món educatiu estan tots al carrer, tots els professors fent vaga en contra del conseller González Cambrai per moltíssimes coses, no? Bàsicament, jo diria que tres, no? El tema del calendari escolar, avançament del curs el dia 5 de setembre, els currículum, que també el canvien, i després una cosa que estan amagant però que també hi és, que és com s'aplica aquest 25% de castellà a les classes, i els docents, sobretot els directors, volen saber que es clarifiqui qui té que aplicar-ho, si la conselleria o són ells els que han d'aplicar aquest 25%, recordant sempre que la major part dels directors de les escoles de Catalunya són favorables amb la inversió, per tant, no veurien gaire bé doncs, o gens bé, l'aplicació d'aquest 25% de castellà a les escoles catalanes. Aquests tres són els motius principals d'aquesta vaga de l'educació que ha començat avui, amb una gran manifestació que va ara mateix pel centre de Barcelona, i crec que tenim una comunicació amb un redactor, és l'Aleix González. Aleix, què tal? Bona tarda.
Hola, bon dia, companys.
O bon dia, com vulguis, en fi. Bon dia o bona tarda. Bon dia es pot dir sempre, eh? Bona tarda,
sempre.
Doncs, bueno, bona tarda és a partir de la tarda. Aviam, estàs aquí al rovell d'ou de la manifestació. Explica'ns, fes una fotografia de com està hores d'ara al centre de Barcelona.
Doncs mireu, ara mateix som aquí caminant directes a la seu del Departament d'Educació i ens trobem ara mateix a la manifestació més multitudinària aquí a Barcelona. No para d'arribar gent de tots els llocs per manifestar-se, en aquest cas, contra les noves mesures del conseller, com doncs, podeu escoltar aquí al meu voltant.
Sí,
és el xivarri,
el rum del discurri de la manifestació que van baixar. Suposo que hi ha hagut molts crits, o hi ha molts crits, no?, en contra del conseller Cambrai, no, Aleix?
Sí, doncs la majoria, molts càntics en aquest cas en contra del conseller i alguns testimonis que també hem recollit i un que tenim en directe, si us sembla bé, l'escoltem.
Endavant, sí.
Doncs és el testimoni d'una docent de l'escola Montserrat Miró, Montcada i Reixac. Quines són, en aquest cas, les vostres reivindicacions per a aquestes mesures que ha aplicat el conseller Cambrai?
Doncs mireu, les nostres reivindicacions no són noves d'ara, ja fa molt temps que les portem arrossegant, des del 2012, quan es van fer les retallades, i moltes d'elles no s'han revertit, malgrat la situació econòmica ha anat millorant. És cert també que vam tenir el decret de plantilles i això és una cosa que s'ha de solucionar perquè no dona democràcia en els centres educatius. I aleshores, en aquestes últimes setmanes s'han generat tota una sèrie de notícies que no només pel contingut, sinó per la forma, la manera de dur-se a terme, han fet que la comunitat educativa sortim a dir la nostra. Evidentment, els centres sempre ens han mogut per la democràcia i el fet que s'hagi imposat un currículum que, a més, desconeixem com serà, quines matèries s'hauran d'impartir, quina metodologia, com serà l'avaluació, i estem a les portes d'una orientació acadèmica i d'un nou curs que no podem orientar bé els alumnes, això no ens ajuda. També altres coses com la qualitat educativa, no tenim prou recursos al dia a dia, les ràtios són molt elevades i no es pot treballar en aquestes
coses. Escolteu ara el cambrai dimissió.
Sí, sí.
Un clàssic d'aquests dies.
Sí, clàssic. Aleix, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, companys.
Una abraçada, fins després.
Molt bé.
Doncs tenim tela amb
sí,
el tema
sí,
de l'educació.
Sí. Escolta, no hem parlat ni del temps ni del
tràfic. No, després ja fem.
Faig una pinzellada, si et sembla.
El temps molt, hem parlat de la Calima, però endavant. Sí,
sí, això ja arribarà. Avui cel cobert, estones de clarianes i tot acompanyat de lleugers plugims amb el vent de nou protagonista, temperatures d'atenció que van cap amunt, 16 graus a Tarragona i Lleida, 14 a Barcelona, 13 a Girona i 10 a Andorra la Vella, i el transport públic no hi ha incidència i la xarxa viària s'hi ha d'anar per la ciutat de Barcelona. Molta precaució perquè el centre està completament col·lapsat degut a aquesta manifestació. Agafeu el metro perquè l'autobús i el cotxe...
No, avui només per la benzina, sinó també per col·lapse al centre de Barcelona.
Això és una altra, la benzina. Sí.
Carlos, gràcies. Adéu, adéu. Fins després, eh? Doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico Estético Star Bene. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, te voy a hacer de reportera. La cabecera de la manifestación está aquí en Muntaner con travesera de Gracia.
Ah, mira, pues es que... No, ha habido mucha respuesta, ¿eh? El tema está caliente. Sí. Carmen, ¿hoy de qué hablamos?
Mira, pues me gustaría que tratáramos de la principal causa de fracaso en una pérdida de peso. Porque nosotros afortunadamente tenemos un porcentaje de éxito muy alto, tenemos un 85% de éxito, pero digamos que tristemente no llegamos al 100%, ¿no? Entonces, es muy importante analizar el porqué de ese fracaso, que puede suponer, o porque no se pierda nada, que en nuestro caso esto no sucede, pero también nos sentimos fracasados cuando un paciente, a lo mejor le hemos dicho que pierda 20 kilos y ha perdido 10, ¿no? Para nosotros no llegar al objetivo lo consideramos también fracaso, ¿no? Pero la principal causa de fracaso de la pérdida de peso está en el abandono del tratamiento. Es decir, el paciente empieza, y yo creo que todos esto hemos vivido de alguna u otra manera, ¿no? Los inicios entusiastas acerca de algo, ¿no? El que va a dejar de fumar el día 1 de enero, que lo empieza con muchísimas ganas, sí, sí. Y luego lo deja, y lo mismo sucede con el peso, ¿no? Es decir, se empieza con un gran ahínco, con una gran motivación, con muchísimas ganas, pero por diferentes motivos, digamos que aquella ganas, aquella motivación, hacen como un suflé, se baja, y bajando esa motivación y esas ganas, bueno, pues el paciente claro. Empieza ya a desganarse, a no ver la relación sacrificio y beneficio y abandona el tratamiento, ¿no? ¿Esto por qué sucede? Esto sucede normalmente porque nadie se ha sentado con el paciente a explicarle cómo va a ser el camino. El camino de la pérdida de peso no es una línea recta perfecta, esto nunca lo es para nadie, ni con el mejor método de este mundo, que entiendo que el nuestro es muy bueno. Es un camino donde hay curvas, es decir, donde aparecen obstáculos, y el terapeuta, en este caso nosotros, lo que hacemos es enseñar al paciente cómo ir superando los obstáculos. El paciente tiene que ser consciente de esto y tiene que querer superar los obstáculos, es decir, nuestra función como terapeuta es que el obstáculo sea lo más pequeñito posible, ¿vale? Pero también el paciente tiene que estar dispuesto a querer superar ese obstáculo, porque claro. Si el paciente dice, oye, no, yo tengo bodas, bautizos y comuniones y yo me la voy a pasar a la grande, pues entonces evidentemente no se llega al objetivo, ¿no? Y otro factor importantísimo que lleva a ese abandono de tratamiento es una relación sacrificio-beneficio que no le compensa. Es decir, la mayor parte de las personas podemos sacrificarnos si lo que obtenemos a cambio nos cuadra. Cuando
no se ven los avances, es cuando abandonas. Dices, va, no vale la pena.
Dice, mira, no me merece la pena. Entonces tiras la toalla y lo dejas. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, pues, en primer lugar, como te decía anteriormente, explicarle al paciente muy claro cómo va a ser el camino. La relación sacrificio con beneficio es inmejorable en nuestro caso, es decir, el paciente, y esto nos lo dicen todos. No me imaginaba que me iba a costar tan poco, ¿no?, poder alcanzar el objetivo. Y luego nosotros, desde ya lo que puede ser la propia forma de pago, la financiación que ofrecemos al paciente, forma parte de la terapia, porque le pedimos al paciente compromiso consigo mismo. Es decir, si el paciente no se compromete consigo mismo, difícilmente vamos a llegar al final, ¿no? Entonces, simplemente siendo consciente de cómo va a ser ese camino, preparándonos nosotros como terapeuta y preparando al paciente, es como vamos a evitar ese abandono. Y es por eso por lo que nosotros podemos decir que llegamos a ese 85% de resultados, que significa llegar a ese objetivo final, que si le hemos dicho 20, el paciente ha llegado a perder esos 20 kilos. Y esto creo que es muy importante.
Te van a llevar de la mano, te van a acompañar, que eso es lo importante para no desfallecer, para que ese principio de pasión pues no se pierda. Te van a acompañar en el Centro Médico y Estético Starbene. Podéis concertar una visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-36-31, 93-414-36-31. En la web lo encontraréis todo, incluido el teléfono, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. El de Carmen es doctora Torrejón y el del centro, Centro Médico Starbene. Starbene Medicina Estética. Sí, ahí me confundí. Llevo dos días confundiendo con este. Starbene Medicina Estética. Ahora ya estoy.
Está recién incorporado.
Estoy afinándome todavía. Carmen, un besito muy grande.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana. Gracias. Adiós. Doncs de seguida continuarem fent seguiment d'aquest primer dia de vaga del sector de l'ensenyament, que està fent soroll realment, i de seguida parlem amb la portaveu del sindicat USTEC, la Yolanda Segura, i en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Padece de artrosis de cadera? ¿Artrosis de rodilla? ¿Espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra cómo mejorar la patología degenerativa con los últimos avances en medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales de Medicentre. Pida hora informativa gratuita y personalmente le estudiaré su caso.
Medicentre, calle Consell de Sen 160, teléfono 93-476-3055. Visita informativa gratuita 93-476-3055. 3055.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. Et necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. Caritas amb Ucraïna.
Llevas años guardando silencio mientras ves que tus hijos no pueden estudiar ni una sola asignatura en castellano. Ahora, una sentencia pone fin a esa situación, pero la Generalitat amenaza con la desobediencia. Escuela de Todos organiza una demanda colectiva para conseguir su aplicación. Una demanda gratuita y que garantice la privacidad de las familias. Únete a ella en escueladetodos.es.
Empresario, autónomo, este es un mensaje para ti. ¿Tienes problemas con los pagos de tus acreedores? ¿Vives con el miedo a una inspección? Debes conocer a Área Jurídica Global, despacho de abogados especialistas en inspecciones de Hacienda y en la refinanciación de deudas. Vuelve a vivir tranquilo, mereces una segunda oportunidad. Llama al 900 90 17 16 o entra en areajuridicaglobal.com.
Persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
A Mobles La Fàbrica complim 80 anys al teu costat. Per això tenim tots els mobles que busques i més. Juvenils, sofàs, matalassos, salons, decoració. Ens adaptem al teu espai amb un projecte a mida i amb el transport i muntatge gratis. Gaudeix de les grans promocions 80 aniversari de Mobles La Fàbrica. A Barcelona, Rocafort 142. Obert a migdia. Pàrquing gratis. Compra també a mobleslafàbrica.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El malestar dels docents es fa palès en aquesta manifestació multitudinària pel centre de la ciutat de Barcelona, en aquest primer dia de vaga de l'ensenyament, on estan convocades tant l'escola pública com la concertada, que també es farà demà vaga. La resta, els altres tres dies que queden, doncs només serà la pública. Aprofundim en els motius parlant amb la portaveu del sindicat USTEC, amb la Iolanda Segura, que la tenim al telèfon. Iolanda, bon dia, benvinguda. Què tal, com estàs?
Doncs bé. Bé.
Benvingut.
Amb forces per entomar tres dies de vaga, que no són dos, són tres. Però... tres i dos més i un al mig de la vaga per la llengua.
Correcte. És el dia 23, aquest dia que dius, no?
Correcte, sí.
Bé, d'entrada, una de les qüestions que crida l'atenció és que hi ha molta cohesió. Sembla que aquesta vaga serà de les que farà soroll.
Sí. La veritat és que s'ha desbordat el tema més enllà de les nostres mateixes previsions. Ja pensàvem que seria una vaga, diguéssim, amb més suport del col·lectiu. Això sí que ens ho imaginàvem, però no ens imaginàvem que fos amb tant suport del col·lectiu perquè, bueno, una mica la inèrcia que portàvem en els darrers anys era més... una mica una dinàmica més com més pausada, més conformista, no? Poc mobilitzadora, i en canvi tot plegat, nosaltres creiem que ha sigut un cúmul, no, de circumstàncies, tots aquests dos anys de pandèmia que ha suposat un desgast molt gran en del personal dels centres, tot plegat, i aquesta actitud del senyor conseller, que a més s'ha dedicat a fer una campanya de menyspreu pública, no, molt evident, això ha generat molta irritació. I, s'han organitzat des de la base, els treballadors i treballadores, més enllà del que hem organitzat des del sindicat, doncs estan autoorganitzant en assemblees, fent assemblees ells mateixos. Avui a la ciutat de Barcelona i d'altres municipis, d'altres territoris, doncs hi ha piquets, no, abans de començar la manifestació. Venen autobusos a la manifestació, 3 de Lleida, 8 a Tarragona, 1 de Terres de l'Ebre. La veritat és que s'espera una jornada massiva. I demà també, perquè a més, demà sí que hi ha una mobilització a Barcelona, però també hi ha a Tarragona, hi ha Lleida, hi ha Terres de l'Ebre, hi ha mobilitzacions, i dimecres i dijous veurem doncs com evoluciona tot plegat. El dijous potser és el dia que, estem a expectativa.
A més, curiosament, demà comença... Ahir era el Dia Mundial de les Matemàtiques i demà comença el Saló de l'Ensenyament a Barcelona, a la Fira. Sí. Suposo que posareu veu allà també.
Sí, per això demà la manifestació que es fa a Barcelona doncs es fa arribar al Saló de l'Ensenyament, del Saló de l'Ensenyament, justament.
Bé, concretament una de les qüestions que, quan parlaves abans d'una campanya desprestigi, una de les qüestions que possiblement la gent, els pares i mares, tenien molt clar és que el que volíeu el professorat, els docents, eren més vacances, amb allò de començar sí. abans el curs. Seria... una de les fakes que anaven donant voltes per allà, perquè vosaltres ja comenceu el dia 1, el dia 1 de setembre ja comenceu a treballar.
Sí. Això és que és un tòpic que sempre, doncs, ha voltat, no? I la veritat és que si algú té la responsabilitat de que s'hagi generat aquesta mala premsa cap al sector docent, és, no? I el personal laboral dels centres també, és l'administració, els nostres polítics que ens han representat, no? Sempre ens han posat a la palestra. I ara, doncs, imagineu-vos fins a quin punt que nosaltres no estem parlant de fer preval les nostres vacances i comencem el dia 1. L'únic que demanem és que començar el dia 5 a nosaltres ens suposa un perjudici perquè no es pot preparar les classes. Senzillament és això. Però de totes maneres el tema del calendari és un apunt més a tota la resta de mesures que s'han anat implementant durant tot aquests darrers mesos,
sí.
que han anat generant, doncs, molta indignació, no? Primer comencem amb la sentència del 25%, no? Que això va caure com un gerro d'aigua freda, doncs, sobre la comunitat educativa, i després contem que si els canvis de currículums, que si ara canviem doncs, les jornades dels instituts d'escola, que si ara el C2 de català, etc. No? També ara se'ns demana tota una sèrie de mesures que li va haver un moment. Nosaltres el curs que ve, que és un curs que es preveu amb més normalitat, no ja sortint de la pandèmia, el que necessitaríem era tranquil·litat. És tranquil·litat perquè portem 2 anys amb excepcionalitat, treballant doncs de forma diferent, havent hagut de canviar maneres de fer, sacrificant moltes hores per buscar, doncs, per tirar l'escola endavant amb tots aquests protocols que ens els han anat canviant dia sí, dia també, perquè si una cosa també hem de denunciar és la mala gestió que s'ha fet de la pandèmia per part de la Conselleria d'Educació, que ni planificació ni res, tot ha estat a cop d'improvisació, i la planificació ha brillat per la seva absència, i tot plegat, doncs el que ara es requeria i es necessitava era tranquil·litat,
I Yolanda, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció i són els serveis mínims, perquè fins ara tenia entès que els serveis mínims a les escoles només calia que hi hagués obligatòriament una persona de l'equip directiu, i ara és un docent per cada 3 aules, aquests serveis mínims.
Això és una altra pel·lícula que anys enrere, quan jo, abans de les retallades, diguéssim, o fins i tot abans, o fins i tot després em refereixo, no hi havia serveis mínims, es quedava un membre de l'equip directiu i ja està. I si no venia cap alumne, perquè el normal era que si tot el personal del centre es feia vaga, o el professorat feia vaga, les famílies no portaven els seus fills a l'escola, tancàvem l'escola. S'obria a les 9 del matí, s'obria a la primera hora de la tarda, si no venia ningú, tapaves l'escola i ja està, no? I això donava l'oportunitat a que tothom pogués exercir el seu dret de vaga, que és un dret laboral, de fet, Bé, s'estableix al cap d'uns anys que hi han d'haver serveis mínims, i ara, doncs, per nosaltres els considerem abusius, perquè, clar, és un membre de l'equip directiu més un docent cada 3 unitats. Això, en escoles grans, doncs és déu-n'hi-do el personal que hi ha, però és que en escoles petites, com tipus escola rural, allà no pot fer vaga ningú, perquè si són, doncs imagineu-vos, 2, 3, 4 docents, i resulta que tenen, doncs, aquest nombre de grups, igual, doncs no pot fer vaga ningú. I això vulnera el seu dret a poder fer vaga. No es pensa en... establir uns serveis mínims en funció del nombre de grups i del nombre d'alumnat que tu tens en un centre, no? I això, doncs, és una cosa que és molt injusta i que, nosaltres estem molt en desacord. De fet, nosaltres vam demanar que no hi haguessin serveis mínims, que això, doncs, no hauria de ser i s'hauria de tornar, doncs, a la situació que teníem anys enrere.
Doncs, Yolanda Segura, del sindicat USTEC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.
Doncs així està. Després, si mirem les xifres de seguiment de la vaga, doncs trobem el de sempre. Ja sabeu que el de sempre és en funció de qui preguntis. Si preguntem educació, doncs és un 31% dels docents que fan vaga a primària i un 8,7% a secundària. Això segons educació. Si parles amb els sindicats, és un 60%. I un dels docents i un 75% educació. Vull dir, les xifres és... Si hi ha un ball de xifres sempre, que és una cosa que algun dia s'hauran de posar d'acord amb això, Bé, nosaltres el que sí que estem d'acord és en convidar-te a dinar a Masia Can Sidro. Ja sabeu que ara toca gaudir d'una bona calçotada amb amics o la família. És època de calçotada, A Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, tenim els millors calçots que hagis provat mai. Així que vine a fer una bona calçotada a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13, a Palau Solità i Plegamans, o truca'ns al 93 864 30 40 i els pots encarregar per emportar. Truques, els encarregues i te'ls menges a casa. Fàcil. Els millors menús i moments a la Masia Can Sidro al 93 864 30 40. I a més, pots triar el plat que més t'agradi a cansidro.com, ja directament al web i també per emportar, I què has de fer per aquesta convidada que et volem fer? La donarem el premiat o premiada, la donarem el divendres, eh? Ens has d'enviar un mail a cope.catalunya@cope.es. cope.catalunya@cope.es. A l'assumpte poses Masia Can Sidro i el cos del missatge, vull dinar a Masia Can Sidro. I poses el teu telèfon, eh? cope.catalunya@cope.es. I de seguida parlem de la farmàcia solidària amb Ucraïna aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en Cope y en cope.es.
Hola, mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre el año pasado. Que nada, que no ha funcionado lo del jersey. Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto, si le hago tripa, si no soy muy de su estilo, yo qué sé, uno empieza a darle vueltas.
Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional, que igual esta vez aciertas.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi casa y este despacho abarrotado de cosas. Aquí es donde paso más horas. Y todas estas fotos con mis 12, no, mis 14 nietos. Y ya no cabe más. Mi colección de trenes antiguos. Y todos estos libros de arte seguro que valen algo. Los discos de tangos. Pues sí, esta es mi casa. No es moderna, pero hay tanta historia.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Guardarte en el fondo de mi corazón.
Ucraïna necessita ajuda i la farmàcia catalana s'ha posat en marxa per ser solidaris amb medicaments de proximitat. La farmàcia catalana solidària amb Ucraïna, però només d'això, també parlarem amb el Lloda i tenim el telèfon perquè ens expliqui el tema i la situació al president de la Federació de Farmàcies de Catalunya, l'Antoni Torres. Toni, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Què consisteix aquesta operació de solidaritat amb Ucraïna?
Mira, al final nosaltres, les farmàcies, som un punt de detecció molt ràpid de les necessitats socials i des del minut inicial es va notar una voluntat de la gent de col·laborar, d'ajudar, de com podien enviar coses o aportar el seu gra de sorra per combatre aquesta situació, no? Nosaltres el que vam fer va ser vehicular-ho primer a través d'una ONG que tenim, que es diu Farmamundi. Farmamundi és una ONG oficial que el que fa és justament això, gestionar els enviaments o cobrir les necessitats de pobles o de situacions d'accident, pobles amb guerra o situacions d'accidents o catàstrofes arreu del món, no? Llavors, per col·laborar amb Farmamundi hi ha dues maneres. La manera més pràctica, més important i que recomano a tothom és fer ingrés en efectiu a la compte corrent de Farmamundi, que està a la pàgina web, i és específica i controlada per això. Pensem que Farmamundi és una ONG oficial en el sentit que està auditada de dalt a baix, no? Per tant, sentim que entra, sentim que arriba al destí. Per què en efectiu? Pues perquè t'estalvies tots els temes logístics. Pensem que en el cas d'un medicament el que es tracta és que arribi el medicament que es necessita, a on es necessita, quan es necessita i amb les condicions adients perquè la persona que el té que fer servir entengui què és el que li està arribant. Això vol dir idioma, vol dir packaging, es tracta de moure medicaments i no de moure aire. I tot això té les seves dificultats. Llavors, quan la donació es fa en efectiu, el que fa Farmamundi és, amb les entitats pròpies del lloc allà on hi ha un problema, comprar el més a prop possible tot allò que és necessari. D'aquesta manera estalvies tots els problemes de logística, tots els problemes de que pugui haver assalts o atracaments o històries d'aquestes que al final el producte no acabin als destinataris que el necessiten, sinó al mercat negre o històries d'aquest tipus, no? Posteriorment, també ens va trucar al consulat a Ucrania per també facilitar-nos l'opció i demanant-nos que si algú volia fer donacions amb per Ucrania, que també, si us plau, fes amb un compte corrent del propi del propi consulat, que està destinat per això, evidentment també sota el control que toca, i si algú volia fer donacions, doncs que tenia més donacions de materials, o bé que fossin per enviar a través de xarxes personals, el típic que aquestes persones que, doncs, que voluntàriament van a col·laborar i pugen paquets, doncs d'una sèrie de productes concrets que ens van facilitar amb unes llistes i que estan a la nostra pàgina web.
Bé, clar, ser solidari amb aquestes qüestions, amb qüestions de medicaments, és com tot, és delicat. Clar, com està sent la resposta?
No, la resposta està sent espectacular. Sí, la resposta, mira, ahir parlàvem amb els responsables de Farmamundi i em deien que ho han notat una barbaritat, que la gent s'hi està abocant. I això realment parla molt en positiu del que som, no?
Després, ja, clar, ara parlaré ara, no sé si una qüestió completament diferent, no sé si heu detectat un augment de venda de iode a les farmàcies.
No, el que sí que hem detectat és interès pel tema. De detectar un moment, no, perquè el iode és un medicament...
Espera un moment, vaig explicar el per què faig aquesta pregunta. Aquesta pregunta la faig per aquesta... perquè l'he deixat així, a bocajarro, aquest gir temàtic. Això ho dic per aquesta paranoia psicològica d'una possible tercera guerra mundial, d'un possible atac nuclear i de la radioactivitat. I el iode, teòricament, a la pràctica també, és efectiu per combatre doncs els efectes nocius de la radioactivitat. Per això ho deia, persones davant d'aquest bombardeig, sí, doncs, que s'interessen per o comprin ja directament iode.
Exacte. Doncs mira, el que sí que m'agrada, sobretot els primers dies, això va sortir arrel d'una notícia d'Euronews que va dir que a Bèlgica s'estava repartint, l'administració estava distribuint iode, però pensem que això va ser en una situació en què ells van estar afectats per quan va haver l'escapament de la central nuclear de Txernòbil.
Sí.
O haver l'accident nuclear de Txernòbil, amb ells els hi va arribar el núvol nuclear. Aleshores, sí que en aquell moment es van repartir pastilles de iode, no? Aleshores, no hi ha hagut una demanda de venda de iode perquè la venda de comprimits de iode en ser un medicament estava regulada perquè necessita una recepta mèdica. Els metges, evidentment, no s'han tornat en absolut... s'han perdut l'enteniment, ni molt menys.
No s'han tornat bojos amb el tema, no?
No, estan receptant el iode per qui li toca. És a dir, per aquelles persones que tenen una patologia de tiroides i que aquesta patologia de tiroides necessita un tractament en iode. Llavors, no té cap mena d'increment amb la venda perquè no hi ha prescripció amb recepta. Aquesta és una. I després, a banda de que no hi ha prescripció, és que és absolutament inútil. Perquè els comprimits de iode, perquè siguin efectius, el iode es pren perquè la tiroides, que és l'organisme que l'absorbeix, la glàndula que l'absorbeix, quedi saturada de iode no radioactiu i evitar que es saturi de iode radioactiu. Val? Molt bé, però això s'ha de fer unes hores abans, màxim 6 hores abans. Aleshores, no té cap sentit que tu et comences a prendre iode ara.
D'acord. Vale?
Perquè suposem que no hi haurà cap mòdul radioactiu a les properes hores, i si hi hagués, són les autoritats sanitàries les que, igual que es va fer amb les vacunes, que van distribuir vacunes a tothom,
sí,
doncs distribuirien les pastilles de iode corresponents a les zones o als àmbits on es creu que és necessari. Perquè s'ha de tenir present que una concentració de iode molt alta doncs també té els seus efectes secundaris. Per això es dona només 6 hores abans i ja està. No se sabe des de quant temps antes.
Ho entenc. Doncs, Antoni Torres, president de la FEFAC, de la Federació de Farmàcies de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí a nosaltres i felicitats per la iniciativa i després gràcies per les explicacions.
Molt bé, com sempre, a la vostra disposició. Moltes gràcies.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos Detox, Lipo, Drena más 5 parches reductores gratis con tu plan 123. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 123 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Arribem a prop de la una, ja d'entrats tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, entrarem a migdia des de COPE Catalunya i Andorra i parlarem d'energia. I una pregunta que tenim sobre la taula, fins i tot una utopia, si em permeteu, eh? Podria Catalunya ser autosuficient energèticament parlant a mitjà termini? És una qüestió d'aquelles importants per parlar. Però no només això, sinó que també parlem dels trams dels autònoms i parlarem dels premis Alegria de Vivir amb la Lucrecia. Tot això a migdia. Ara arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.